Senyores i senyors, com estan? Nosaltres encantats de ser un dia més amb tots vostès. Som, ja ho saben, els de Històries de l'Òpera, Grans Moments. El Roger Lier, hola Roger, benvingut.
Hola, què tal?
I el Marcel Gorgori, que avui els haig d'admetre que estic content com mai. Content com mai, sí. Per diverses raons. I tu no fingeixis, perquè una de les raons és que tenim mig estudi ple de cartes, obsequis, regals de Nadal. I te'ls estàs mirant, o sigui
sí,
que...
Sí, esclar, però per això no estic content encara perquè no he tingut la reacció.
Home, és que si comences a desembolicar... Primer de tot, moltíssimes gràcies a tots els oients que ens envien cartes, que ens envien obsequis de Nadal i que ens envien la seva fidelitat. Intentarem també nosaltres ser fidels avui. Aquest és un dels motius i el primer que vull agrair a tota la nostra audiència. Naturalment no cal que digui que això no ens cal i que no... Ara, esclar, és una satisfacció arribar avui aquí a Catalunya Ràdio i que la gent que s'encarrega d'això doncs ens comenci a donar paquets, ens comenci a donar cartes, felicitacions. No direm noms concrets per no particularitzar, però n'hi ha alguna d'elles realment espectaculars, fets a mà, en fi... Moltes gràcies, és l'únic que podem dir i el obligatori que diguem ara a l'inici de començar. Aquest és un motiu. I l'altre és que el Roger també m'ha portat un regal de Nadal.
Sí.
Vam dir fa unes quantes setmanes que jo no tenia el Mefistòfeles de Boito. Algun dels nostres oients s'ha ofert a facilitar-me'n un. Moltes gràcies ja per avançat. El que passa és que aquí a Catalunya Música, afortunadament, hi ha més d'un Mefistòfeles de Boito. Però el Roger va agafar al vol aquesta mancança de qui els parla i avui m'ha portat el Mefistòfeles. Pel Llaurov, pel Pavarotti, per la Freni i per la Cavaller.
I curiós que vaig pensar que el Pavarotti potser t'agradaria.
Sí, és la xacra, que hi hagi el Pavarotti. Però vaja, va, farem un esforç. De manera que gràcies, Roger, també a tu.
De res.
I avui el Roger, per correspondre, m'imagino, tot aquest interès de l'audiència, ja vam anunciar la setmana passada, que ens porta un programa preparat, avui molt especial. Per
sí,
què?
Perquè és de música religiosa. Encara que en diem Històries de l'Òpera, Grans Moments, la veritat és que la música religiosa també es va veure molt influïda per l'òpera i n'hi ha mostres flagrants, fins i tot persones que no van escriure mai cap òpera com Bach, del qual ara posarem de seguida un fragment.
Ah, el moment barroc.
Sí, i he pensat que valia la pena, ja que els nadalencs sembla que ho propicien, de fer un programa de música religiosa d'aspecte operístic.
Però no òpera.
No òpera.
Perquè sí. Jo et deia, hi has posat l'Ave Maria de l'Otelo? No, no.
No, perquè no pertany a una òpera. I avui volia fer un programa de no òpera. És a dir, veure com, més ben dit, sentir com en la música religiosa hi ha evidents connexions amb la música operística, perquè en definitiva tot és música. I si Bach hagués escrit òperes de la manera com escrivia també els seus oratoris i les seves cantates, de les quals avui sentirem un fragment.
Doncs vinga, no esperem més i anem a la música barroca.
Òpera barroca.
La cantata número 8 de Johann Sebastian Bach, estrenada el 1724, per tant, plenament emmarcada en el moment barroc. Primer de tot, una cantata què és exactament?
Una cantata és una peça cantada, evidentment, com el seu nom indica, amb un acompanyament instrumental més o més gran, i que és, en principi, de tema religiós, però també pot ser de tema profà. És una forma petita de l'òpera que es feia, a vegades, en els salons, en les cases particulars, en comptes de desenvolupar tota una òpera...
Però vull dir, hi ha un argument, hi ha personatges...
Pot haver-hi un argument, a vegades hi és, a vegades... En les religioses normalment no hi és una reflexió, com feia Bach, sobre l'Evangeli de la setmana. Però en les cantates profanes sí que a vegades... Aquí n'hem posat una d'Alessandro Scarlatti fa unes setmanes, que era Venus i Adonis.
Venus i Adonis
es passejava pel bosc i sentien cantar els ocellets i poc argument, però una mica una pretensió d'argument només perquè la gent quedés contenta. I això es podia fer en un saló, no calia tenir un teatre.
I aquesta cantata que escoltarem ara, la número 8 de Bach,
sí.
Com va pensar-la que s'escoltés Bach? És religiós, evidentment?
Bach havia d'escriure, en teoria, una cantata cada diumenge de l'any, excepte la Quaresma, Per això el tenien en el servei de l'Església de Sant Tomàs de Leipzig. I ell ens escrivia cada diumenge una cantata basada...
Cada diumenge?
Cada diumenge, excepte les setmanes de Quaresma i les d'Advent.
Però això és possible?
Sí.
Què dura una cantata?
Bueno, ve de durar una hora, escassament.
I cada diumenge feia un...
Cada diumenge. No solament la feia, sinó que després la feia assajar els músics, els cantaires, el cor infantil, que eren els més discos i els més problemàtics, i al final, el diumenge, els reunia tots i es feia cantar la cantata. I l'endemà aquella cantata anava al calaix.
I s'ha acabat.
I al final el mateix Bach se'n va cansar i va començar a treure el calaix.
No,
les cantates feia anys que la gent no els sentia, no les reconeixien i tornava a posar una cantata de les que ja havia fet. Però en broma va fer més de 300 cantates d'aquesta manera. I el que passa que algunes s'han perdut perquè un dels fills de Bach, quan el va heredar les cantates, la part que li tocava, les va vendre com a paper vell. Perquè era un senyor una mica donat a l'ampolla, era el Wilhelm Friedemann Bach, el fill gran.
Un dels moltíssims fills. Quants fills va tenir?
20 fills.
20 fills, eh?
I el gran...
O sigui, a part de fer cantates a punta pala, feia fills també a punta pala.
Sí. El que passa és que no les feia al mateix moment. Ja. Cantates d'an d'an i un fill un altre dia.
Sí, perquè a dues mans això no es pot tocar. No. S'ha de fer coses diferents.
Exacte.
Digue.
No, i algunes d'aquestes cantates... Bé, el més curiós és que aquestes cantates protestants estaven molt influïdes per l'òpera italiana.
I de... Ah, sí?
Sí. I el començament de la... que Bach s'hi va començar a dedicar precisament va ser quan va haver-hi el gran canvi de la cantata antiga alemanya coral i coses luteranes i tal, a ser unes cantates que seguien sent religioses i seguien sent luteranes, si es vol, però tenien forma d'òpera. Hi havia recitatius i àries. I això és precisament el que vull que sentim avui.
Molt
bé. Una ària de baix de la cantata número 8. En les cantates aquestes, que en queden 215, hi ha veritables tresors de música vocal que la gent desconeix.
I aquest n'és un?
Aquest n'és un. La cantata número 8 no és especialment coneguda. I, en canvi, doncs, mira...
L'àrea de baix aquesta?
L'àrea de baix. A més, el baix és menys freqüent, esclar. Mm. Perquè això eren els feligresos que cantaven, no eren professionals del cant.
Sí, perquè a l'època barroca les veus de greus, les veus baixes, diguem, no tenien un especial premi.
No es valoraven especialment. Però si el Bach tenia en aquell moment un feligres que cantava bé i volia cantar, doncs li posava una àrea perquè pogués cantar, no?, la cantata del diumenge.
Ostres.
I també sopranos, i també tenors, i sobretot els petits jocs instrumentals que feia Bach amb la petita orquestra que tenia.
Perquè musicalment això sí s'havia de fer en una església, això era reduït, no? M'imagino, i ara ho escoltarem, però...
Sí, va reduït, sí.
Quants instruments hi podia haver aquí?
Depèn, podien haver-hi a vegades 30 i tot, però...
Home, 30?
Sí, a vegades sí, però normalment hi havia pocs, 7 o 8, o algun instrument solista.
I això s'escoltava, dius, a l'església de Leipzig?
A l'església de Leipzig, els diumenges.
Bueno, doncs escolta, avui no és diumenge, és dissabte, però ho escoltarem igual.
Exacte.
I amb molt d'interès a veure què ens sembla això. Endavant.
Wer sollte nicht gehen? 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 anderen nicht gehen. Nichts, was mir gefällt, besitzet die Welt. Nichts, was mir gefällt, besitzet die Welt. Besitzet die Welt. Nichts, nichts, nichts. Nichts, was mir gefällt, besitzet die Welt. Erscheine mir seliger, fröhlicher Morgen.
La falta treball, eh? També treballa a l'oceà, sí. Però la flauta tota l'estona aquí, eh?
I flauta solista.
Aquest baix era Max von Egmont,
sí.
I el flautista estàvem buscant a veure si el trobàvem, però no el trobem.
No, sí, sí, trobarem, perquè és una edició molt extensa i no hi són tots els noms. Evidentment, Bach tenia feligresos de moltes menes, a través dels anys que va estar treballant a Sant Tomàs va fer servir de tota mena de veus i també tota mena d'instruments, perquè en aquesta cantata, en aquest moment, hi ha una flauta, però a vegades hi ha una oboè, o hi ha un fagot, o fins i tot una trompeta o una trompa.
Però els instruments també eren feligresos, no?
No, els instruments formaven part de l'orquestra de l'Església. Ah. Això ho pagava l'Església de Sant Tomàs. Mm. I segurament també devia estar canviant a èpoques que entrava un, entrava un altre, en sortien dos, en pujaven tres, segons les finances també de l'Ajuntament.
Però en canvi els que cantaven... Home, aquesta peça ara comentàvem a micròfon tancat, que no té una gran dificultat vocal. Podria ser relativament assequible. Ara quan ornamenta ja és una altra cosa.
Sí, però vaja, tampoc són ornamentacions aquelles embogidores.
Sí, que feia servir la parròquia, diguem.
Sí, sí, sí.
Que s'oferien a cantar.
Exacte.
Escolta, aprofito el moment per dir-te que nosaltres tenim una parròquia privilegiada, si se'm permet, i ara entendran els oients perquè ho dic, que vol venir.
Ah, sí?
Sí, i vol venir i diu, escolta, jo vull venir al vostre programa a comentar coses. Saps qui és aquesta parròquia privilegiada?
No.
El Jaume Aragall.
Ah, oh, quina il·lusió.
Dic, home, Jaume, però tu no pots venir a comentar coses. Tu has de venir a fer un programa d'Aragall. No, jo vull venir i seure allà amb vosaltres i el que aneu comentant jo també diré la meva. Dic, home, això és de luxe. Algun dia et farem venir, això, sense cap mena de dubte.
Oh, i tant.
Però em va fer molta il·lusió que m'ho digués, això.
És lògic.
Vinga, va, música religiosa, però en el classicisme.
Òpera clàssica.
M'ha quedat abans per preguntar-te què deia aquesta àrea del baix en aquesta cantata.
Vosaltres, pensaments bojos, penseu que Jesús... Tot ho arreglarem. Tota la religió.
Tot ho arreglarem.
Sí. Vull dir que si teniu pensaments bojos, que no patiu, que Jesús està al darrere vostre i us ajudarà.
Molt bé, molt bé. Això és el que deia els diumenges Bach en les seves cantates.
Els diumenges deia una cosa, els altres una altra, sempre dintre la línia del que deia l'Evangeli d'aquell diumenge.
Està bé. Vinga, escolta, per música clàssica tenim un clàssic realment.
Gros, és un clàssic gros.
La creació de Franz Joseph Haydn.
Exacte.
Estrenada el 1798, tard, ja?
Sí, sí, molt tard. Havia anat a Anglaterra, ja de gran, a fer les seves últimes sinfonies, i allà va conèixer els oratoris de Handel. I va tornar entusiasmat. Però, esclar, ell no podia fer un oratori barroc a la manera de Handel. Ell la va fer a la forma clàssica. I també s'ha de dir que... I és molt curiós que Haydn, que havia escrit moltes òperes i que no valen res...
Però és que no són populars.
No valen res. No. Estan molt ben escrites. Si poséssim una àrea d'una òpera de Haydn, diria, no, que bonic. Sí, però l'òpera no funciona.
No funciona dramàticament.
L'argument no està ben servit. No, tot allò que passa no té cap gràcia ni cap ganxo.
I en canvi,
la creació, és que és una cosa impressionant, és exactament igual com si hagués escrit una òpera, però aquí hi creia. Deien que quan Haydn començava a compondre això, que va estar molt temps component, cada dia abans de començar s'agenollava i resava perquè estava convençut que estava fent una obra important, i ho estava fent. Però ell considerava, a més, que estava fent una obra religiosa gran, molt important. I, en canvi, la forma és també, esclar, bastant operística. La diferència és que aquí sí que hi creia i, per tant, funciona.
Perquè, a veure, la creació, per la gent que no la conegui, què és exactament? Com hem de considerar aquesta obra?
Quina
etiqueta li hem de posar?
Un oratori religiós, evidentment, que normalment es fa en llocs profans perquè no té un veritable contingut litúrgic, diguem, però és de contingut religiós. És la història de com es va fundar el món segons explica la Bíblia, allò dels 7 dies de la creació, i Déu fa això i fa l'altre, i al final, l'últim dia, crea el ser humà.
Amb personatges
que són Adam i Eva, que canten, i és precisament és el duet inicial d'Adam i Eva el que sentirem avui, que és molt bonic, molt operístic, i l'única llàstima és que no és gaire llarg.
Això és el que jo et demano sempre.
Quedaràs una mica amb ganes que n'hi hagués més.
Ja
n'hi ha més, ja, si potser és
tres minuts,
oratori.
Tres
sí, el que passa és que aquest fragment és molt bonic i cregut que valia la pena que el sentíssim.
Es diu Von Deiner Gut.
Von Deiner Gut, sí, del teu bé. Bé, de la bondat, diguem. I ho canta un senyor que t'agradarà, perquè és Dietrich Fischer-Dieskau, el que fa d'Adam, i la magnífica Gundula Janowitz, que fa d'Eva.
Per tant, baríton i soprano.
Baríton i soprano. És una meravella de duo, una meravella de música, i si algú creu que no, que m'enviï un rock.
En lloc de tots aquests regals que tenim aquí, que t'enviï carbó.
Però jo crec, sí, no crec que me l'enviïn gaire, després de sentir això que sentirem a continuació.
Com diu aquell, no hi ha de falta dir nada más.
Thank you.
t'enviarà carbó. Ningú t'enviarà carbó.
No se sap mai.
És molt bonic, això.
Molt bonic, molt, realment. Si Haydn hagués escrit les seves òperes així, altre Haydn li hauria cantat.
Però no ho entenc.
Perquè bueno, ell era d'origen pagès. Ell, això de
l'òpera... Però també Verdi ho era.
Ell era austríac, no era italià. El món de l'òpera era una cosa forània que arribava a Àustria i la gent li agradava molt, però ell, com a pagès, no ho acabava de... Li feien fer òperes i les feia.
Però ell era amic de Mozart. I era contemporani a Mozart.
Sí, però era una amistat que precisament tenia com a base més aviat la música instrumental, perquè el que Mozart admirava de Haydn eren els quartets de corda. I Haydn... Bueno, una vegada li van demanar a Haydn una òpera i ell va contestar en el que li havia demanat: això demanin-ho a Mozart perquè jo no en sé fer.
Què dius? Sí.
Haydn era molt generós, molt bona persona i molt amic de Mozart, i reconeixia la superioritat indubtable
de
l'altre. I és que Haydn era un home que venia de pagès, i això de l'òpera, les ficcions aquestes d'italià i tot, i l'italià parlava, el sabia, però no s'hi trobava, i es nota que no s'hi troba. Les seves òperes els hi falta vida.
I en canvi era molt creient.
Puc donar un exemple?
Sí, home,
dos minuts?
Home, dos minuts no.
Dos segons.
Dos segons.
En El mondo de la luna, per exemple.
Que on?
El mondo de la luna, de Haydn, que és un argument divertit, que figura un home que l'enganyen de que pot anar a la lluna a través d'un telescopi, el fan dormir i el traslladen a un jardí, però de coses rares que se suposa que és la lluna. I ve l'emperador de la lluna. Entra. L'escena és molt graciosa i molt divertida, però ell pensa que allà hi ha posat un recitatiu, un ària, i quan s'acaba l'ària l'emperador de la lluna se'n va. I la possible comicitat de l'escena es perd completament. No té cap gràcia.
Bueno, no en sabia, ja està, en sabia altres coses.
No hi entrava. Més que no saber-ne és que no hi sabia entrar. I en canvi, no, això religiós, sí, això és una bellesa. Hem posat 3 minuts, però això dura 9 o 10, amb successives entrades al cor i canvis de tema. És molt bonic.
I aquest oboè que tota l'estona va fent... Que sí. El oboè l'utilitzen molts compositors per mostrar el dolor.
El dolor
aquí
sí.
No sé si és...
Suposo que és més aviat un sentiment intens, el que vol descriure.
Perquè què diuen Adam i Eva aquí?
Adam i Eva se senten feliços perquè s'han trobat per primera vegada, i de la teva bondat, Senyor Déu, estan plens la terra i el cel. Adam i Eva la primera cosa que fan és agrair a Déu que els ha creat.
Fa gràcia perquè al Roger li dic què diuen, i el tio mira el llibret i va traduint de l'alemany mentre parla. Va mirant, et posa el dit i va mirant
Et diré que hi ha una petita trampa, hi ha el text en anglès.
Però tu no et cal.
L'alemany sí, però m'hauria costat més. En canvi, he llegit la gent en anglès més ràpid.
Molt bé, va, el romanticisme, que també hi ha música religiosa a l'època romàntica.
Òpera romàntica.
Li comentava el Roger que aquest fragment de Montserrat Caballé que sentim sempre, això em demana tothom. Què és?
Esclar que ho dic,
i aquí ho hem dit moltes vegades, és un fragment de la Gioconda. Però a les conferències, als cursos, a tot arreu, hi ha alguna persona o altra que em pregunta, la ràfaga aquella o la música aquella que dona pas a l'òpera romàntica, què és allò? És un fragment interpretat per Montserrat Caballé de l'òpera La Gioconda de Ponchielli. Però avui no tenim la Gioconda, què tenim? Un Requiem.
Avui tenim un Requiem, el Requiem per Bellini, que va escriure Donizetti.
Ah, sí?
Sí, el compositor Gaetano Donizetti era molt bona persona i s'estimava Bellini.
Al revés que l'altre.
Cosa que l'altre, en canvi, segurament devia dissimular, però a Bellini sabem que no estimava gens Donizetti.
És que Bellini recaven... no estimava gaire ningú, em sembla.
No gaire, i a més li recaven els èxits de Donizetti, i a vegades els criticava, naturalment, sordina. A Donizetti no li devia arribar això. Aleshores, Bellini va morir molt jove, precisament quan Donizetti estava en ple èxit de la Lucia de la Marmura de Nàpols, va arribar la notícia de que havia mort Bellini. I aleshores, Donizetti va moure mans i mànigues perquè li encarreguessin un Requiem, i el mes de desembre d'aquell any, 1835, va poder estrenar el seu Rèquiem per Bellini.
36 es posat en el guió.
36, potser, ja, sí. Bueno, potser es va estrenar després, el desembre, a finals, a principis del 36. I aleshores aquest Rèquiem està escrit en el sentiment de la pèrdua d'un que ell considerava amic i col·lega, però inclús el considerava superior a ell mateix, cosa que seria discutible. En sempre, alguns aspectes sí, en alguns no.
Sempre hem dit que la melodia, sí que potser Bellini és el gran mestre de la melodia,
sí,
però, per exemple, orquestralment, Donizetti orquestra molt millor,
molt millor
que Bellini.
És més fluix.
És més fluix. És curiós perquè ell el considerava un amic, però al final eren els dos grans autors de l'inici del romanticisme, és a dir, que podien haver estat perfectament competidors, com ho vivia Bellini. Bellini vivia els èxits de Donizetti. Home, no sé si se n'alegrava que tu deies, però com, ostres, aquest em superarà a mi, sí, diguem, no?
Sí, sí.
En canvi, l'altre era tot el contrari. Tant a l'extrem que quan mor Bellini, compon un Rèquiem per ell.
Per
no?
ell, sí, sí, sí.
Què sentirem? Un fragment?
Només és que es va esquejar ell per poder fer aquest Rèquiem, fins que va aconseguir que li encarreguessin.
Ho va intentar ell?
Sí, sí, es va moure per fer aquest Rèquiem.
I on el va estrenar, aquest Rèquiem, diu?
Em sembla que era Gènova, no. O Milà, no, ara no recordo, però va estar cap al nord. O potser Venècia.
I això que ella estava a Nàpols fent, sí, la Lucia.
Exacte.
Ah, no, Bellini no, Bellini era de Catània o era de Sicília.
Catània,
no?
Sí, sí, sí.
Està bé, està bé. Bé, i què sentirem d'aquest Rèquiem? Quina
sentirem
part?
Sentirem una part que es diu Judex Ergo, que l'he posada perquè és una peça per tenor francament bonica, i és la canta Veriano Lucchetti. Que
però no és, cantat... no és un duo, això?
No, no, no. És un...
Per tenor i baritun? O... A veure, deixa'm veure...
Ah, sí, sí, és veritat.
Veus.
Bé, en tot cas, el tenor és Veriano Lucchetti. Jo sé que els tenors t'importen molt, i per això t'ho dic. I el Renato Brusone, esclar, és el baríton.
Sí, molt bé. I l'argument...
L'argument és un Rèquiem, és una missa de Rèquiem, el moment en què el jutge vindrà a jutjar-nos a tots. Judex Ergo.
Va, doncs sentim aquest duo per tenor i baríton que va compondre Donizetti en un Rèquiem fet en honor del seu amic, entre cometes, Bellini. Endavant. Començament d'àrea d'òpera, això, eh?
Sí, per això he inclòs aquest programa dintre de les històries de l'òpera i grans moments.
Come se
el seu operístic, bueno, ja he dit que dintre les històries de l'òpera, grans moments, també hi tenia cabuda la música religiosa, perquè hi ha molts elements operístics, i fins i tot aquella de la creació també té
també,
aspectes
també,
operístics.
També té aspecte operístic.
I la cantata de Bach tenia fins i tot un da capo.
Que, amb l'òpera barroca em costa més de reconèixer, però vaja,
sí, no, però també, també tenia
una idea operística, però aquesta sobretot. Sí. I també la creació, també, el duo de la creació que hem sentit també sí, era molt...
molt
però és que
operístic.
Aquest, en lloc d'estar dient...
Aquest ja és...
Judex Ergo, podia estar dient, no sé, alguna cosa així...
Sí.
No, no molt...
Vendetta, vendetta.
No, vendetta, no, no? Fotis al començament.
No vendetta, no, ti perdono.
Exacte, podia dir ti perdono i amb una certa virulència al final. Escolta, tens raó amb el que dius que a mi m'interessen els tenors?
Sí,
m'interessen totes les veus, però m'interessen els tenors. I per tant, encara que avui no ho has previst, jo li he demanat al Dani Guinot, el nostre tècnic, que demani ràpidament a baix, a la discoteca, un fragment del Requiem de Verdi, que a mi m'agrada molt. És l'Ingemisco tamquam reum.
Només t'agrada a tu, als altres no ens agrada.
No, segur, perquè és molt conegut.
I
és una peça molt difícil pel tenor, molt difícil pel tenor, que veig que el Dani Guinot ja té a punt, de manera que...
Jo crec que es diu Ingemisco, perquè el tenor gemega només de pensar que ho haurà de cantar.
No, home, tampoc et passis, no? Però què vol dir Ingemisco tamquam reum?
Gemego.
Gemego tamquam reum? Com un pres. Bé, doncs, a veure, estic segur que aquest tenor, que encara no sé qui és, que ho direm després, no gemega.
No, segur que no.
Canta. I si no, escoltin.
Ingemisco tamquam reum, quae parum et vultus meus supplicant.
Aquest és el Requiem de Verdi, és l'Ingemisco del Requiem de Verdi, que és una ària d'òpera.
Sí, sí.
Ni més ni menys.
Per això dèiem això, que la música religiosa, en realitat, hi ha molt de grans veus d'històries de l'òpera, també.
L'hem sentit per Roberto Alagna, era el tenor que abans no he sabut dir, que ara el Dani m'ha xivetat, es va deixar el xivetar pels cascos. Vinga, anem al verisme, va.
Opera verista.
Veig que portes una Messa di Gloria de Puccini,
sí.
Una missa de glòria, encara que la cantata aquella que fa cantar-li a Tosca, allò no deu ser religiós, no?
Bé, però és que jo volia que fos música religiosa.
De
que
fora
no,
de l'òpera, sí, ja ho entenc, ja ho entenc.
Ja vaig pensar, ja, allò és preciós.
És molt maco, però és religiós, allò?
Sí, més o menys, i després hi ha el Tedeum famós,
el Tedeum del
l'acte que és de caure d'esquena, sí. Però jo volia que fos música religiosa de fora del món. I és clar, en el món del verisme no n'hi ha gaire. El Mascagni va escriure una missa, i el Puccini també va escriure una altra, i alguna cosa més trobaríem, però no...
No només això.
Sí.
L'intermezzo de la cavalleria rusticana,
sí,
està tret d'una Ave Maria,
sí,
que va fer el propi Mascagni.
Sí, sí, sí,
hi ha una Ave Maria que jo l'he sentit cantat pel Josep Carreras,
sí,
que és anterior a l'intermezzo, al famosíssim intermezzo de la cavalleria rusticana.
Sí.
Digue'm, digue'm.
No, però he pensat que la Messa di Gloria de Puccini, que té algun element bohemístic, com podran notar...
Bohemístic, de bohem.
De la bohem, esclar. Algun element hi ha d'aquest Santus que sentirem i que interpreten un cor i un baríton. El baríton és Barry McDaniel.
És una missa de glòria,
sí,
que va estrenar Puccini el 1880.
Sí, és a dir, abans de començar pròpiament la carrera operística.
Doncs va, sentim a veure com sona això.
Thank you.
Dues coses. Primer, no hi he trobat gaire la Bohème que deies abans.
No, m'he confós perquè és que hi ha un tros d'aquesta...
Ah, era un altre...
Missa Gloria, que sí que hi ha un tros, almenys de la Bohème, però...
Era un altre
com
tros.
Com que finalment vaig estar pensant diversos tros i vaig posar que m'ha quedat la idea i no.
I després, acaba amb repòs.
Sí.
I és verista, això.
Bé, però esclar...
La música religiosa no pot acabar...
La música religiosa no podia quedar allà...
Amb l'espàs a la mà.
A més, en aquest moment Puccini no tenia tan sols la personalitat d'un gran compositor que hagués pogut fer el que hagués volgut. Aquí havia de fer una mica les normes de la música eclesiàstica de la Lucca provinciana en què ell vivia.
De fet, estem parlant del 1880,
sí,
que encara no s'havien estrenat...
Ni tan sols Levilli.
Ni Levilli, ni no sé si Cavalleria Rusticana i Pallacci són més tard.
Vuitant... Més tard, 10 anys més tard.
10 anys
sí.
més tard,
en realitat he posat el verisme una mica
l'excusa. Perquè és Puccini, sí, perquè és Puccini. Puccini, sí, sí. Bé. Està perdonat. Valia la pena.
Però no ho tornis a fer.
No ho tornis a fer. Que no se'l pateixi. Va, segle XX.
Òpera del segle XX. Com se't sigia
Madrid. A veure, això sí que m'ho has d'explicar què és. Què és això que se'n diu Corona d'Estels, de Francesc Bonastre?
És un oratori que va escriure en Bonastre, a Montblanc, per celebrar la Mare de Déu de la Serra, que és la patrona de Montblanc, i és un oratori ja del segle XXI.
Home, és el 2006 que es va estrenar.
És el 2006, de manera que anem tan endavant que ja fem...
Hem de fer una altra categoria.
Exacte, la música del segle XXI. És un oratori molt bonic, que va fer un gran efecte, i jo vaig quedar impressionat. Jo haig de confessar ara, no sé si el doctor Bonastre m'està sentint...
És un bon moment de confessar-te amb música
sí,
religiosa.
Exacte.
Digues.
Haig de confessar que vaig anar a Montblanc em feia bastanta mandra. En sentir un oratori un diumenge de setembre i escolta, vaig tornar transfigurat. És una música molt bonica, és un oratori preciós. No és representatiu de les coses que es fan potser en el segle XX-XXI, però és realment molt bonic i jo crec que val la pena que escoltem aquesta ària, que és l'ària de soprano Passer in Venit. On va venir l'ocellet. I...
Què dius de l'ocellet?
No sé què de l'ocellet. No demanis tantes coses. Jo dic que Passer in Venit vol dir que va venir l'ocellet. Ja.
Però Passer, què vol dir Passer in Venit?
Un ocellet ha vingut. Exactament diu, fins l'ocell ha trobat casa. L'oreneta s'hi fa un niu on posar la fillada. Aquest és el fragment que canta Begoña López en aquest oratori La Corona d'Estels, interpretat a Montblanc l'any 2006.
Doncs vinga, i avui a Catalunya Música. Endavant.
Thank you.
Sí, també una mica operístic, tot i que Bonastre no ha escrit mai cap òpera, que ja sàpiga.
Enhorabona, doncs, a Francesc Bonastre per aquest oratori, i enhorabona a la gent de Montblanc per haver tingut la possibilitat de ser la seu on es va estrenar. I una altra enhorabona encara, a tu, Roger, perquè aquest programa ha estat molt bé. Ha estat una idea teva i jo crec que ha valgut la pena. M'avanço, no sé si els oients ho consideren o no, però jo sí que ho considero.
Ja veurem el carbó que m'arriba.
No t'arribarà cap carbó. Moltes gràcies.
A tu.
És que el Roger de vegades té idees de bomber. O sigui, em diu, farem un programa de música religiosa per Nadal, però que no serà d'òpera. Dic, home, nosaltres diem històries de l'òpera. No, però si ja veuràs que serà operístic, doncs sí, senyor. Ha estat un bon programa. La següent idea de bomber del Roger és dir, farem un programa de fragments sagnants de Wagner. Fragments sagnants vol dir que Wagner potser no surt prou en el nostre programa perquè és molt difícil de segmentar d'aquí fins allà, perquè la música està amb una altra concepció. El pròxim programa el farem.
Molt bé. Doncs,
i estàs mira, disposat?
Veig que has acceptat la meva idea.
Home, després de l'èxit d'avui. Gràcies, Roger. Fins la setmana que ve.
A tu.
Gràcies al Dani Guinot, com sempre, per tot, pel seu
gràcies,
ajut
Dani.
I per la seva feina. I naturalment a tots vostès per tots aquests obsequis, cartes i per la seva fidelitat. Fins a la pròxima. Moltes gràcies i bon Nadal a tothom.